Info Migdia, amb Dolors Lleó.
Molt bon dia, és divendres 21 d'octubre. Arrenquem edició informativa. Ho fem, com sempre, en primer lloc avançant els continguts en format titulars i ho fem amb Naomi Esteve. Bon dia, Naomi.
Molt bon dia.
Comencem. El PSC que reclama al president aragonès que es desencalli l'ampliació de l'hospital.
La regidora Cindy Rando responsabilitza el govern català de l'endarreriment en el calendari d'execució del projecte que es va presentar el novembre del 2020. Afirma que la construcció de l'aparcament de Can Saleta està condicionada amb una permuta de terrenys que el Departament de Patrimoni encara no ha tramitat.
Més coses, l'Auditori de Can Saleta acull avui la presentació del conte sobre l'Ela amb el títol Nina.
És un relat en format de conte il·lustrat que narra d'una manera molt dolça tota l'evolució que pateix un malalt d'Ela. La presentació es farà aquest vespre a les 7 i comptarà amb la narració de la conte Sílvia Serra.
I avui també Josep Maria Jué, l'exalcalde de Calella, ara mateix regidor del grup municipal de Calella en Comú, que en aquesta casa ha recordat el moment en què, de fet, va perillar la continuïtat del triatló aquí.
Ha explicat com l'Ajuntament i el Consell Comarcal del Maresme van aconseguir salvar la celebració del triatló internacional al territori, llavors sota la marca Challenge. Era l'any 2009 i la decisió que va prendre el ple municipal per revocar el conveni amb el propietari de la franquícia va portar-lo davant la justícia com a màxim representant de la corporació local. El procediment s'acaba de tancar fa poc després d'un acord entre les parts querellades, Consell Comarcal i Roberto Mondéjar. Josep Maria Jué ha recordat aquells fets en una entrevista a Ona Maresma.
Avui en recuperarem els fragments més destacats d'aquesta entrevista i Calella també que celebrarà demà el Correllengua 2022 dedicat a la figura de l'escriptor valencià Joan Fuster.
Aquest dissabte 22 d'octubre tindrà lloc a la plaça de l'Església a 3:15 la celebració del Correllengua organitzat per la Cala per a la difusió de l'ús de la llengua i la promoció de la cultura popular de les terres de parla catalana. El pubillatge de Calella farà la lectura del manifest que enguany ha escrit el periodista i director de VilaWeb, Vicent Partal.
I pel que fa al temps, acabarem el divendres amb un augment de la nuvolositat que s'acabarà d'esvair del tot demà dissabte. Serà un primer dia de cap de setmana d'ambient majoritàriament assolellat. Potser hi haurà alguns núvols baixos sense cap importància. De fet, no s'ha de patir per pluges aquest cap de setmana. Demà també han de pujar les temperatures que es mantindran amb màximes de 26 graus, tant dissabte com diumenge a final de setmana, amb un ambient calorós per l'època de l'any i sol. El PSC ha reclamat formalment al govern de Pere Aragonès que compleixi amb el seu compromís d'ampliar les instal·lacions hospitalàries del Sant Jaume. El projecte el va presentar ell mateix, Pere Aragonès, al novembre de l'any 2020. De fet, llavors era vicepresident de la Generalitat. L'acompanyava llavors l'aleshores consellera de Salut, Alba Vergés. Doncs bé, gairebé 2 anys després complerts, la feina continua als despatxos i el sector no es veu en moviments de terra. El grup parlamentari socialista ha mogut fitxa presentant una proposta de resolució en què insta l'executiu català a donar compliment al calendari i que, de fet, es doti també el pressupost de l'any vinent de les partides que siguin necessàries per avançar en un projecte que, segons recorda el PSC, és cabdal per revertir l'infrafinançament dels últims anys, que també ha repercutit en l'atenció assistencial a la població.
Una delegació de representants del PSC a l'Almaresma amb la regidora calellanca Cindy Rando va ser dimarts al Parlament per registrar formalment la petició perquè el govern compleixi amb el compromís per posar al dia les instal·lacions del Sant Jaume de Calella. L'ampliació en 15.000 metres quadrats es va presentar el novembre del 2020 acompanyat d'un cronograma que no s'està complint.
La Generalitat és la que està posant pals a les rodes perquè no acaba de fer els tràmits. En concret, entenem i creiem que el problema i la priorització del projecte es troba en la cessió dels terrenys, ja que el Departament de Patrimoni de la Generalitat doncs, a dia d'avui no ha acabat de fer aquest tràmit i, per tant, han ser bloquejats a tots. Li demanem al president aragonès doncs, que ens ajudi a desencallar aquest tema per tal de poder ja iniciar les obres d'ampliació del nostre hospital i sobretot que en els pressupostos de l'any vinent, de l'any 2023, doncs ja consti les partides per començar tot el procediment.
Segons la previsió inicial de salut, a aquestes alçades ja s'hauria d'haver aprovat el nou planejament de l'àmbit urbanístic i que s'estaria finalitzant la construcció de l'aparcament de 300 places a Can Saleta. L'Ajuntament es va comprometre a fer-se encàrrec, diu la regidora Rando, membre del govern municipal, que el consistori està fent els deures i que, si no es veuen avenços, és per culpa del bloqueig del govern de Pere Aragonès.
Estem treballant en fer l'estudi de viabilitat econòmica, que GESBI ja serà qui s'encarregarà de realitzar aquest aparcament, i a més sabem que s'ha de realitzar doncs, una sèrie de converses amb els propietaris de l'edifici que hi ha entre el CAP i l'hospital, entre el CAP i l'edifici municipal de Can Saleta, perquè aquest espai doncs, també és necessari per realitzar-hi l'entrada o l'accés al nou aparcament de l'hospital. Per tant, tot això ens suposa que si no s'ha fet el tràmit de la Generalitat, nosaltres tampoc podem acabar de realitzar la nostra part que ens vam comprometre.
La construcció de l'aparcament de Can Saleta implica també que es resolgui l'expropiació de l'hostal Univers, on hi ha projectada l'entrada i sortida de vehicles. L'actuació s'estima que suposarà una inversió aproximada de 4 milions d'euros, que serà assumida per GESBI per mitjà d'una operació de crèdit. Amb tot, Rando confia que el projecte tirarà endavant, encara que amb retard. No creu que estigui en perill, però demana compromisos reals per part del govern. Els socialistes volen que els pressupostos del 2023 recullin partides concretes pel desenvolupament del projecte. Segons la regidora, si el PSC és determinant en el tràmit d'aprovació dels comptes, podria ser aquesta una de les condicions que hi posi el partit de Salvador Illa.
I nosaltres, òbviament, demanem que aquesta sigui també una condició important per l'aprovació dels propers pressupostos. Tot i així, entenem que al final l'última paraula la té Salvador Illa i, per tant, ell serà qui s'encarregarà de tenir en compte aquest punt. Tot i així, nosaltres li hem demanat i li hem expressat doncs, la nostra preocupació perquè entenem que és molt important que la comarca del Maresme, i en concret aquí al Maresme, el nostre hospital, doncs, necessita aquesta ampliació i es pugui realitzar el més aviat possible. Per tant, serà un punt a tenir en compte i serà el Salvador Illa qui decidirà si això condicionarà el vot favorable o no als pressupostos.
En la mateixa proposta de resolució que serà debatuda a la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya, els socialistes també reclamen que s'asseguri l'increment del personal que serà necessari amb l'ampliació de les instal·lacions hospitalàries per garantir un bon funcionament dels serveis, han dit.
La germana d'una pacient que va morir d'ELA fa un any i mig ha engegat el projecte NINA per recaptar fons a benefici de la Fundació Privada de Lluita contra l'ELA, Miquel Valls. Es tracta d'un conte il·lustrat que mostra les dificultats i l'evolució degenerativa que pateixen les persones afectades per la malaltia i que es presenta avui al vespre a l'Auditori de Can Saleta. Es farà amb una narració de la conte Sílvia Serra. Els assistents a l'acte viatjaran així per totes les etapes que pateixen els malalts d'aquesta patologia neurodegenerativa que avui en dia encara no té cura.
Nina és un conte escrit per Sònia Dalet on explica d'una manera molt dolça tot el seu procés des de que li detecten l'esclerosi lateral amiotròfica, l'ELA. La germana de la Sònia, la impulsora del projecte, Míriam Dales, ha explicat que el conte plasma l'evolució de tots els símptomes que tenen els pacients des que es troben perfectament fins que el seu cor s'acaba apagant.
La Sònia explica tot el procés pel que va passar resumidament amb aquest conte, el que li estava passant, no? Que són els símptomes que normalment tenen els pacients d'ELA, i, bueno, i mentre l'està passant realment doncs ella escriu el conte, que a través d'uns dibuixos doncs, la Sònia reflecteix a la seva família i ella doncs que el procés, no, pel que va passar, no, des de que es troba la mar de bé fins que comença a notar símptomes i fins que ja no hi és.
El compte apte per totes les edats, el publica l'editorial El Cep i la Nansa i compta amb petjada calallanca per part de l'editora, que és Anna Jiménez. És per això que avui es presenta en societat a l'Auditori de Can Saleta. La conte Sílvia Serra donarà veu a la protagonista.
Sí, sí, estarem allà a les 7 de la tarda i tindrem aquest acte, que una mica, bueno, és el tercer acte que fem ja de presentació i cadascuna ha tingut un toc diferent, no? Avui ve la Sílvia Serra, que no ha estat a les altres dues presentacions, perquè una la van fer a la Colònia Güell i ara doncs estarem aquí a Calella, on hi ha també la Fundació Miquel Valls. La meitat dels beneficis, la Sònia volia que anessin a la Fundació, que té unes ajudes increïbles, o sigui, la seva ajuda ha sigut imprescindible.
L'acte començarà aquesta tarda a les 7, l'assistència és oberta a tothom i gratuïta. La presentació anirà a càrrec de Míriam Dàlet, germana de la Sònia, Cristina Torres, de la Fundació Miquel Valls i Ana Jiménez, l'editora. Les persones interessades també podran adquirir un exemplar del conte allà mateix.
Altres notícies. El pilot del globus aerostàtic, on van morir dues dones de Lloret de Mar a principis de setmana, ha estat detingut per ordre judicial, segons informa la premsa turca. En un primer moment, després de produir-se el sinistre a la regió de Capadòcia, us ho explicàvem aquestes setmanes, ja se'l va arrestar i llavors se'l va posar a disposició judicial. Les dues turistes catalanes de 62 i 64 anys van morir a resultes de l'accident. Altres persones també van resultar ferides, segons ha transcendit. Hauria estat produït aquest accident per un augment inesperat del vent que va desestabilitzar el globus i va obligar el pilot a fer una maniobra d'aterratge d'emergència. El govern de Mataró congela els impostos per l'any vinent, diu, tenint en compte el context econòmic general marcat per l'elevada inflació i també l'encariment dels productes de la cistella bàsica de la compra. La proposta d'ordenances fiscals per l'any vinent ha passat el tràmit plenari i s'ha aprovat, de fet, amb els vots del partit del govern, PSC i Comuns, i tota l'oposició en contra. Els mataronins i mataronines no veuran l'any que ve incrementats ni la contribució ni tampoc l'impost de vehicles, tampoc la major part de les taxes, amb alguna excepció. Per exemple, s'apujarà un 10% la taxa pels serveis dels cementiris municipals i també s'incrementarà la taxa per la prestació de serveis de sanitat i per serveis de tinença i benestar animal. Per contra, es reduirà la de Guals. Segons càlculs del mateix consistori, una família mitjana de Mataró pagarà uns 860 euros anuals pels principals tributs del municipi. Això suposa pagar 177 euros més respecte a aquest any. El procés de debat i elaboració de les ordenances fiscals per l'any vinent s'ha fet de forma conjunta, paral·lela a l'elaboració del pressupost municipal. Així es preveu que unes i altres estiguin definitivament aprovades a finals de desembre. L'avantprojecte de pressupost municipal de l'Ajuntament de Mataró de 155 milions d'euros s'enfoca a la resiliència i a la transformació de la ciutat. Manté l'accent en les polítiques prioritàries del mandat que el govern diu són la seguretat, la neteja, l'atenció a les persones, l'habitatge, la ciutat al dia i també el futur. I 35 associacions de familiars d'alumnes d'escoles del Maresme i el Vallès Oriental han entregat un centenar de signatures als serveis territorials d'educació reclamant més vetlladors a les aules. Consideren que es tracta d'una figura imprescindible per atendre els infants amb necessitats educatives especials, com ara el TDAH o l'autisme. L'entrega es va fer coincidir ahir amb l'inici de la campanya de la FAC que reclama a la Generalitat que desplegui el decret d'inclusió. Segons les AFA, les associacions de famílies d'alumnes, els criteris d'educació no concorden amb la realitat que es viu dins les aules. Diuen també que molts dels infants diagnosticats amb diferents trastorns tampoc són del tot atesos. Educació ha explicat de la seva banda Televisió de Mataró que aquests dies ha d'entrar en vigor el nou contracte de monitoratge que ha de suposar un increment de 7.000 hores pel conjunt de centres de Catalunya. Calella i el Maresme es van estrenar com a territori triatló l'any 2009 amb les proves de mitja i llarga distància de la marca Challenge. Les primeres edicions van confirmar les previsions quant a l'impacte que podria tenir a nivell esportiu, social i econòmic, i això refermava, de fet, l'aposta que s'havia fet des de l'Ajuntament de Calella, de la mà del Consell Comarcal del Maresme. Però les institucions es van trobar llavors, de sobte, amb un gran problema que, de fet, posava en perill la continuïtat de l'esdeveniment esportiu. Josep Maria Jué era llavors l'alcalde de Calella, era l'alcalde de Calella del PSC. La decisió que es va prendre el va portar als tribunals, uns fets que han recordat aquests dies al fil de la petició de l'exalcaldessa Candini perquè l'Ajuntament assumeixi les despeses de la seva defensa jurídica pel cas Escalella. En una entrevista ahir a l'Ona Maresma amb Naomi Esteve, Jué va marcar distàncies del seu cas amb aquest darrer sobre presumptes delictes de prevaricació, malversació de fons públics i també falsedat documental.
L'exalcalde de Calella pel PSC, ara regidor del grup municipal de Calella en Comú, ha explicat que el ple municipal va acordar l'any 2009 revocar el conveni pel Challenge quan la marca va retirar la franquícia a la persona que havia portat la prova aquí. Josep Maria Jué ha assegurat que la reacció de l'Ajuntament i del Consell Comarcal del Maresme va ser clau per la continuïtat de l'esdeveniment, superant un moment delicat en què estava clarament en perill.
Ja hi va haver-hi tot un seguit d'incompliments que feien inviable poder seguir amb la Challenge, no? Fins al punt que el propietari de la franquícia, que és un senyor alemany, que es deia Felix Walshofer, doncs va decidir treure-li la franquícia. De manera que l'any següent ja no podíem celebrar la Triatló Calella. Total, que el conveni que nosaltres teníem signat, i com dic nosaltres, parlo d'Ajuntament de Calella i Consell Comarcal, amb aquesta empresa que organitzava el Challenge a la nostra ciutat, era perquè fos el Challenge. I el tenir aquest senyor, el treure-li la franquícia, ja no el conveni deixava de tenir validesa, no? Per tant, doncs, va ser una reacció instantània del Consell Comarcal i de l'Ajuntament de Calella d'aconseguir que Félix Walshofer, el propietari de la marca, seguís creient en la nostra ciutat i en la nostra comarca i poder organitzar. I aleshores doncs, va sortir doncs, una empresa vinculada doncs, al sector turístic de la nostra ciutat que va fer front a aquesta possibilitat de tornar a fer el Challenge, i el Challenge del 2010 va tornar a ser un èxit, no?
En resposta a la decisió de les institucions de revocar el conveni, l'expropietari de la franquícia, Roberto Mondéjar, va querellar-s'hi, i això va portar Jué davant dels tribunals. Ho feia com a president de la Corporació Municipal i en defensa de l'acord adoptat pel plenari.
Revocació del conveni que teníem amb aquesta empresa privada va ser un acord de ple. Hi va haver-hi una querella presentada per l'empresa aquesta, diríem, que va perdre la franquícia i no va poder seguir fent la triatló, però després el Consell Comarcal també va presentar una querella per tots els impagaments i incompliments que hi havia hagut per part d'aquesta empresa, no? Total, que el tema es va anar eternitzant. Els jutges van ajuntar les dues querelles en una. Sobretot per part del Consell Comarcal, doncs hi va haver-hi la voluntat, la certesa de que hi havia raó i per tant de que es podia seguir fins al final, no? I tot això es va anar eternitzant en el temps, entre la pandèmia una cosa i l'altra, doncs fins ara no s'ha arribat a un acord, perquè al final ha estat un acord entre el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Calella i l'empresa aquesta que va fer la primera organització de la Challenge, de dir, doncs vinga, aquí, fins aquí hem arribat, ho deixem estar ja tot, és a dir, que no hi ha...
El procediment judicial s'ha tancat així al cap de 10 anys. Mentrestant, la prova s'ha seguit celebrant al territori gràcies a la implicació de les administracions que se l'han cregut i han invertit a l'empresarial, al món de l'esport i a la societat civil, que hi continua portant els voluntaris que són bàsics per a la logística d'un esdeveniment d'aquesta magnitud. Jué n'és un defensor. Afirma que l'Ironman d'ara és una gran eina per crear territori, marca i economia.
Organitzem un event que durant una setmana porta gent a Calella, està bé, però és poqueta cosa. O sigui, la magnitud de la triatló és que tu al llarg de tot l'any pots tenir gent entrenant-se a la nostra ciutat o a altres ciutats del Maresme per fer després la triatló doncs, el mes d'octubre.
L'actual conveni per l'Ironman es va signar l'any 2021 per un termini de 3 anys que finalitzarà amb les proves de mitja i llarga distància del 2023.
I ara els esports, amb Badoi Char.
Avui divendres és moment de donar un cop d'ull a l'agenda esportiva per aquest proper cap de setmana i comencem parlant de futbol. El club de futbol Calella, després de la victòria de la setmana passada a casa, jugarà al camp de l'Atlètic Masnou i ho farà el dissabte a 6:45 de la tarda. I a la mateixa hora, però aquí a Calella, al camp de la Muntanyeta, les jugadores del club de futbol Calella, l'equip femení, jugarà un partit amistós enfront l'Arenys de Munt. I en handbol, Unió Esportiva Handbol Calella ara mateix és el segon classificat a tan sols un punt del líder, que és el Cooperativa Sant Boi, proper rival dels nostres el diumenge a un quart de set de la tarda. Els de Javi Álvarez es poden col·locar líders si guanyessin aquest partit, un partit que es podrà seguir en directe a través de Ràdio Calella Televisió. I qui també es pot col·locar líder és el primer equip dels nois del Club Bàsquet Calella, que juguen a la pista del primer classificat, el Vilassar. Els calellencs són segons i si guanyen l'encontre es posarien com a primers classificats de la Lliga. Aquest partit es jugarà demà dissabte a les 6 de la tarda. I diumenge a 3:15 del matí les jugadores del Club Bàsquet Calella jugaran a la pista del Minguella. Les calellenques intentaran aconseguir la seva segona victòria en el cinquè partit de Lliga. I acabem parlant de tenis taula en divisió d'honor masculina. Després de la important victòria de la setmana passada del Termotur Calella, aquests jugaran demà dissabte a les 6 de la tarda aquí a casa, enfront La Palma.
El Pubillatge de Calella s'encarregarà de la lectura del manifest del Correllengua en un acte previst per demà dissabte a la plaça de l'Església. Serà 6:45 del vespre. Enguany, aquest manifest ha anat a càrrec del periodista i director del portal VilaWeb, Vicent Partal, qui recorda la figura de l'escriptor valencià Joan Fuster i el seu llegat literari. Està coincidint amb el centenari del seu naixement. A través de la vida i obra de l'autor, la coordinadora d'Associacions per la Llengua, la CAL, reivindica la llengua, la cultura i també els anhels del poble català.
El Correllengua és la principal acció que organitza la CAL per a la difusió de l'ús de la llengua i la promoció de la cultura popular de les terres de parla catalana des d'una aposta lúdica, festiva, participativa i transversal. Calella, adherida al moviment per acord plenari, se suma aquest dissabte al programa d'actes que s'estan duent a terme al territori. Ho farà amb la lectura del manifest del Correllengua 2022 que ha anat a càrrec del periodista i director de VilaWeb, Vicent Partal, qui recorda a l'escriptor Joan Fuster i el discurs que l'any 1982 va pronunciar en un aplec a la plaça dels Bous de Castelló. L'autor de Nosaltres, els valencians, va dir: o ens recobrem en la nostra unitat o serem destruïts com a poble. Diu per tal que la frase no pot ser més actual. Així obre el manifest, que es llegirà demà a la plaça de l'Església en l'acte de la 26a edició del Correllengua amb la participació del Pubillatge de Calella.
A la lectura del manifest, que serà a 6:45 del vespre, abans, a 6:15, espectacle festival infantil a càrrec de la companyia Viri Viro. Això serà demà dissabte a la plaça de l'Església. En acabar la lectura del manifest, concert a càrrec de Toni Carlo i Giuseppe Costa, un concert titulat Què volen aquesta gent? Actes del Correllengua demà a Calella a partir de 6:15 a la plaça de l'Església.
Net i Polit us ofereix el temps.
Molt bé, doncs entrem a la recta final de l'informatiu. Últims instants que dediquem a conèixer la previsió meteorològica amb Quim Serra. Quim, bon dia.
Hola, molt bon dia. Aquesta darrera nit les temperatures mínimes o s'han mantingut o fins i tot han pujat una mica, sempre emmarcades en aquest context de temperatures altes per les dates que continuaran al llarg de les properes jornades. De fet, avui s'espera que les màximes més o menys es mantinguin com les d'ahir, puntualment poden pujar una mica. Altre cop valors de 24-25, puntualment els 26 graus sovintejaran a tota la comarca i aquest cap de setmana tot continuarà igual, amb temperatures que demà poden pujar una miqueta més i que diumenge encara serien una mica més elevades. Per tant, ambient càlid, càlid tenint en compte que estem ja doncs, en els darrers dies del mes d'octubre, i una situació també manca de pluges. Ahir van caure 4 gotes entre la tarda i el vespre. Aquest matí tampoc es descarta que es pugui escapar alguna goteta, però sempre de forma molt puntual i poca cosa. Ràpidament, aquests núvols que tenim a primeres hores del dia, esperem que a partir d'aquest migdia durant la tarda vagin disminuint i a la tarda ja només quedaran núvols prims. De cara a aquest cap de setmana, tant dissabte com diumenge, tampoc s'esperen precipitacions amb núvols alts demà, i de cara a diumenge probablement alguns núvols que poden ser una mica més abundants al matí o cap a última hora i cap a última hora del dia. En qualsevol cas, núvols poc importants i que no deixaran precipitacions, com ja hem dit, amb temperatures més altes. Aquest cap de setmana i amb vents de fluixos amb moderats, predominant el vent de Garbí, sobretot de cara al migdia i la tarda, tant de dissabte com de diumenge.
Net i Polit us ha ofert el temps. En la situació actual, Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. A Net i Polit disposem de dispensadors manuals per als clients dels establiments amb muntatge gratuït a paret del vostre establiment a l'adquirir els nostres productes hidroalcohòlics. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074 i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
Quatre minutets per arribar en punt a dos quarts de dues del migdia. Posem punt i final aquí a l'info d'avui divendres 21 d'octubre que hem fet amb Naomi Esteve. Naomi, moltes gràcies. T'escoltem aquesta tarda que ens oferireu en aquest magazín comarcal.
Doncs
a l'Ona Maresma, sí,
aquesta
Naomi,
tarda, digues. Aquesta tarda un programa farcit de propostes culturals perquè parlarem amb la regidora de Cultura de Tordera, que parlarà sobre la Fira del Comte que es fa al municipi veí. També tindrem uns representants dels pares de l'Escola Turó del Drac pel cas del 25% de castellà. Portarem les novetats de les grans estrenes de a la Gran Batalla i a la Petita de pantalla com a les plataformes d'aquest cap de setmana. També parlarem del primer fòrum internacional de teatre amateur de llengües grecollatines i també podrem parlar, abans d'aquesta presentació de les 7 de la tarda d'aquest conte de Lela, podrem parlar amb Míriam Dàlet, que és la persona encarregada de tot aquest projecte.
Doncs continguts molt variats en la programació d'aquesta tarda aquí a Ràdio Calella Televisió a partir de les 4 al magazín Ona Maresma amb Naomi Esteve. Gràcies, Naomi. Fins dilluns.
Fins després.
També agraïments a Víctor Riera, que ens ha acompanyat als controls tècnics. I tornarem dilluns, com sempre, puntuals a la una del migdia amb més notícies. Ja sabeu, però, que podeu seguir connectats a l'actualitat local a partir d'aquesta tarda i durant tot el cap de setmana a través del nostre portal de notícies, radiocalellatv.cat. Fins dilluns, que acabeu de passar un molt bon divendres, bon cap de setmana. Gràcies per haver-nos acompanyat un dia més. Adéu-siau.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.